RAC més 1 us ofereix Chelsea Hotel amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling in.
Tot i la seva curta carrera musical, Otis Redding està considerat com un dels músics més importants de la història del soul. De fet, se l'ha rebatejat com el rei d'aquest gènere i Sitting on the Dock of the Bay és un dels temes que ho acredita. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. El seu estil no era revolucionari en concepte, però sí la seva forma d'executar-lo. Tenia una veu privilegiada que sabia adaptar a diferents registres segons la intencionalitat de la seva interpretació. I gràcies a aquesta capacitat, captivava el públic tant amb balades emotives i tendres com amb versions atrevides com la que va fer de Satisfaction dels Rolling Stones. Amb només 15 anys, va deixar d'estudiar per ajudar econòmicament a la seva família fent el que millor sabia fer, cantar. I ho va fer ni més ni menys que ajudant a Little Richard, un dels pioners més influents de la història del rock and roll. These arms are mine. Amb 19 anys va gravar These Arms Are Mine, un tema que el 1962 es convertiria en el seu primer gran èxit i a partir de llavors la popularitat de Redding no va parar de créixer. These arms are mine. Al començament, sobretot entre la comunitat afroamericana, però a poc la seva audiència es va estenent a tota mena de públics i va culminar el juny de 1967 quan el seu nom va aparèixer al cartell del Festival de Monterrey, que va ser el primer festival a l'aire lliure de la història i predecessor de Woodstock. Thousands of people are in Monterrey for the festival. No one knows for sure how many thousands, but predictions have run as high as 200,000. Durant 3 dies, aquesta localitat californiana va acollir les actuacions dels grans noms de la música del moment, i el concert que va oferir Otis Redding per tancar la segona jornada del festival és una de les més recordades.
Mr. Otis Redding. This is the love crowd, right? We all love each other, don't we? Am I right? Let me hear you say yeah!
Monterrey va confirmar Redding com un dels músics més exitosos del moment. Els seus temes arribaven al capdamunt de totes les llistes i la força dels seus directes l'havien convertit en un dels artistes més sol·licitats. No paraven de ploure-li ofertes per anar a tocar arreu del país. Tantes que per poder atendre totes les peticions va acabar comprant-se un petit avió per moure's en tota la banda. Diversos artistes de l'època optaven per aquesta opció i un dels models aeronàutics que més èxit va tenir entre el col·lectiu de grups musicals era el Beechcraft 18, una nau bimotor que podia transportar fins a 11 passatgers i que havia estat un dels avions de combat utilitzat per als Estats Units durant la Segona Guerra Mundial.
Allied squadrons take the air for another great battle over Europe, tempting the Luftwaffe aloft so as to get at their fighters in combat.
Durant la dècada dels 50 i els 60, algunes de les naus d'aquesta flota van ser reconvertides en aparells d'ús comercial. La capacitat i les prestacions d'aquests avions, coneguts també amb el nom de Twin Beach, els feien molt atractius per a les bandes de l'època, que havien de recórrer llargues distàncies en pocs dies per cobrir tots els concerts de les seves gires. I precisament, aquest va ser també el model que va adquirir Otis Redding per viatjar amb els seus músics. I watch him roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay. Estant en una d'aquestes gires l'estiu de després de Monterrey, Redding va escriure els primers versos de la seva cançó més coneguda. La va començar assegut en un dels molls de Sausalito, a la badia de San Francisco, i en referència a aquest indret, inicialment la va titular Dock of the Bay. I left my home in Georgia. Headed for the Frisco Bay, 'cause I've got nothing to live for. Al llarg dels mesos següents, entre concert i concert, el músic va seguir treballant en el tema i a finals de novembre va entrar a l'estudi amb el productor i guitarrista Steve Cropper per enregistrar-lo. Tenia la música enllestida, però com que la lletra encara no la tenia del tot acabada, va decidir xiular la tonada de l'última estrofa, amb la idea de tancar els darrers versos en les properes setmanes. Malauradament, això no va ser possible, ja que Redding va morir pocs dies després quan el 10 de desembre de 1967 el seu Twin Beach va estavellar-se contra les aigües del llac Monona a l'estat de Wisconsin. En el tràgic accident van perdre la vida també gairebé tots els membres de la seva banda. Només el trompetista Ben Cowley va aconseguir sobreviure. Otis Redding tenia tot just 26 anys i aquell Beechcraft 18 va truncar una de les carreres més prometedores de la història de la música. Al cap d'un mes de la mort de Redding, la seva discogràfica va llançar Sitting on the Dock of the Bay. El tema, ràpidament, va esdevenir un èxit i es va convertir en el primer senzill pòstum que arribava al número 1 de les llistes musicals dels Estats Units. Els xiulets de Redding entonant la darrera estrofa inacabada de la cançó seran per sempre més el record d'aquell tràgic accident que va deixar el Sul orfe del seu rei.
RAC més 1 us ha ofert Chelsea Hotel amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.